Salut!
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 21 minuts, el temps per les biblioteques. Estem al mes de juny, acabant la marató de lectura, s'ha celebrat també el superlector, totes aquestes històries, o s'està a punt de celebrar? A punt de celebrar. Veus? No tinc el dia avui. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Núria, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Amb una agenda d'activitats tan plena que hi ha a les biblioteques, tu diràs, el superlector quan és?
Demà. Però
vaja.
No l'has mal fixat, que en principi havia de ser la setmana passada, però va haver un canvi d'edat.
Ets hàbil per arreglar-ho, però em sembla que els peus a la galleda ja els he ficat. Demà, però, la festa del superlector de la Biblioteca Roig i Raventós.
Mm-hmm. Sí, és la final de la marató, i llavors començarem l'acte amb una petita hora del conte. No serà l'hora del conte, serà mitja hora del conte.
Uh-huh.
I llavors ve la Montmàs, que és una de les narradores habituals que ha passat diverses vegades per la biblioteca i sempre ens fa riure molt. És una de les narradores més divertides que hem tingut. Posa molt de teatre, fa participar molt. I li hem demanat que ens faci una sessió una miqueta més curteta, perquè, esclar, després hem de repartir com 80 diplomes, 80 i pico diplomes.
O sigui que hi ha hagut més de 80 nens i nenes que han superat aquesta barrera dels 8 llibres.
Hem tingut 85 superlectors, i 12 que ho han intentat, que no han arribat als 8 llibres, però que també tindran el seu premi, encara que no tindran diploma de superlector. Uh-huh. Per tant, són 97 participants.
Molt bé, eh?
I entre les dues biblioteques, tant el Santiago Rossinyol com a la Roger Raventós, han estat agafant llibres, llegint, tornant a una biblioteca i a l'altra, i anar pujant el seu nom en el llibròmetre fins a arribar a aquestes xifres que estem satisfets.
Que fa goig d'escoltar, eh?
Sí, sí.
85 superlectors i 12 que gairebé
ho
han estat, eh?
I no passa res, que l'any que ve poden tornar a parlar.
Exactament, perquè hi ha hagut una participació més alta que l'any anterior, Marta?
S'han apuntat més nens, després que els que s'inscriuen alguns ni comencen, en aquell moment tenen el rampell, m'apunto, i després ja es queden, però sí, no hem baixat pas d'altres anys, al revés.
D'acord.
Més o menys, s'ha mantingut, no és que sigui una exageració d'augment,
sí.
Però tampoc hem disminuït, o sigui, ha pujat una mica.
Demà la festa dels superlectors, que d'alguna manera també és un cert final de curs, no?
Sí, perquè l'hora del conte en si va acabar la setmana passada, i aquesta serà una miqueta especial, i acabem la festa amb un gelat per celebrar que ha arribat l'estiu, o sigui que...
D'acord, d'aquí dos dies Sant Joan, final
ja
de curs a totes les escoles, o sigui que una vegada més l'estiu. Però aquest estiu les biblioteques també tindran un horari. Quin horari serà?
Bé, durant el mes de juny.
Durant el mes de juny.
En comptes de tancar a final de maig, l'últim dissabte de maig, obrirem fins a Sant Joan. Obrirem aquests dos dissabtes.
D'acord, aquestes tres setmanes fins a...
Perquè els estudiants puguin... que encara no han fet la selectivitat, o per persones que encara estan a Barcelona i tenen casa a Sitges i no arriben, puguin venir a passar per la biblioteca.
D'acord, o sigui que els dissabtes fins a Sant Joan la biblioteca estarà oberta,
A Santiago Rossinyol, per això.
A Santiago Rossinyol. A part de l'horari habitual, els dissabtes al matí fins a Sant Joan la biblioteca estarà oberta per aquells que hagin de fer colzes de cara a la selectivitat. Més activitats a la Roig i Raventós, a part d'aquesta...
Activitats no en tenim cap més, amb aquesta ja acabem el curs, però no sé si la Núria vol parlar d'activitats...
Vinga, activitats a la Santiago Rossinyol...
A la Santiago Rossinyol també tenim una fi de festa dels clubs de lectura, que acaben el curs, diem-ne el curs, perquè comencem al setembre i acabem al juny. Mm-hmm. Ara el juny s'acaba...
De tots els clubs de lectura que en són, una colla. Sí. No em facin dir quant, però diria que mitja dotzena
sí,
ben
mitja
bons.
Dotzena,
eh?
Sí,
mitja dotzena ben bons.
Doncs el dia 27, les persones que integren els clubs de lectura, totes juntes, si són 6, doncs calculem unes 15 persones per 6, fan la seva festa a la biblioteca, la festa dels clubs de lectura. Cadascú porta alguna cosa per menjar,
no, per picar una mica,
la biblioteca posa el que pot i llavors també hi ha contacte entre ells.
Uh-huh. O sigui que durant aquests dies hi ha els diferents finals de festa dels clubs de lectura,
sí.
Això per un costat.
Sí. També hi haurà el dia 27, no sé si recordeu que la Sonsoles va parlar d'un club de lectura que es feia
a Vilafranca,
en tota la comarca, sí, a Vilafranca, doncs el dia 27 es fa la final a Vilafranca. I bé, és una trobada amb el David Monteagudo,
sí,
que és l'autor que s'ha triat aquesta vegada per tractar la seva obra.
Que, si no recordo malament, va ser a principi d'aquest any 2012,
sí,
quan es va fer la trobada a la Biblioteca Santiago Rossinyol sobre el llibre...
Sobre el llibre de Fin.
Ah, exacte.
Que, de fet, m'he equivocat, i és al revés. O sigui, la dels clubs de lectura de la biblioteca serà el dia 27... i la de Vilafranca serà el dia 22.
D'acord.
He tingut un...
No passa
un
res. Tot s'encomana, Núria.
Sí.
Avui portem un dia, m'entens? A 22 de juny, aquest club de lectura especial que tindrà lloc a Vilafranca, a partir del llibre Fin de David Monteagudo, uh-huh. I el 27 de juny, cloenda dels clubs de lectura...
A la Santiago Rossinyol.
A la Santiago Rossinyol. Uh-huh.
Això a nivell comarcal està previst que es facin a altres localitats, ja veurem, potser algun dia ens toca a nosaltres. Uh-huh. A mi m'agradaria molt... Ens agradaria molt, no? Poder triar un autor local...
Que poguéssiu ser la seu d'una trobada d'una comarcal trobada de clubs.
Que tracta un autor local.
D'acord. I, per tant, a veure si... Jo crec que es donarà la circumstància,
home,
no?
I tant,
vaja,
i tant.
Tenint en compte l'activitat que tenen els clubs de lectura a la biblioteca aquí,
sí,
Sitges,
sí.
Per descomptat que hi ha tots els números perquè això sigui així, no?
Però, bueno, a totes les biblioteques s'han convertit en una força social molt important.
Eh? Sí, sí. Això, el que no passava fa 10 anys enrere... Doncs ara les biblioteques són veritables centres de coneixement,
sí,
i també
de relacions
també,
i d'amistats.
D'acord. Al pati teniu una exposició molt maca.
Sí, del Joan Olivella, que ja havia fet una a l'hivern sobre Londres, i aquesta vegada la fa sobre Eivissa i Formentera. És també amb les mateixes tècniques que l'altra, en blanc i negre i amb les tècniques tradicionals, i és molt maca.
D'acord, durant tot el mes de juny.
Durant,
no,
tot el mes, sí, fins al 30 de juny.
Ah, què més tenim, si és que hi ha durant aquest mes de juny?
Sí, demà es presentarà el llibre Entre la mentida i l'oblit, de Francesc Marc Álvaro, que és un llibre que ja s'havia presentat, crec que el mes de març es va presentar a Òmnium Cultural de Barcelona, però aquesta vegada es fa la presentació a Sitges, i organitzat per Òmnium Cultural Garraf.
Uh-huh.
La presentació del llibre, o la intervendran August Bové, Rita Marsoa i Albert Saez.
D'acord. La presentació del llibre de Francesc Marc Álvaro.
Entre la mentida i l'oblit.
D'acord. Demà tindran vostès el cor dividit, perquè a les 8 amb Frigma la Gelada i amb Miqui Marçal. És a les 7?
Sí, em sembla que... A mi m'han dit que a les 7, no sé. No? M'equivoco?
Jo diria que és
per segona vegada, sí.
No, potser m'equivoco jo per segona vegada. Res,
bueno,
com si no haguéssim dit res.
Exactament.
Francesc Marc Álvaro, demà a les 8 a la Biblioteca Popular Santiago Rossinyol, en la presentació que faran August Bové,
Rita Marzoa i Albert Saez.
Ah.
I el dia 15, el 15 de juny, es torna a presentar una revista que ja es va presentar...
Sí, precisament es va presentar al carrer Primer de Maig, si no recordo malament.
Doncs aquesta vegada es farà aquí a la
Biblioteca
Santiago Rossinyol, que és la revista de Sitges Quarterly, que és aquesta revista que es fa en tres idiomes, en català, anglès i castellà, i que, bueno, és una revista que té un format molt bonic i que és, a dintre també té uns articles molt, molt força interessants. La presentació la farà Glòria Pedraza, Juan Carlos Urizar i Cheyenne Crom, que és el director.
D'acord.
De la revista.
Tot això serà el 15
de juny. El dia 15
de juny
a les 8 del vespre a la Biblioteca Santiago Rossinyol.
No t'equivocaves tu, m'equivocava jo.
Bien.
Bien. Que bé, Vicenç, quin compte portes avui. Frick Malagelada i Miqui Marçal a les 7 de la tarda i a les 8 a la biblioteca la conferència de presentació del llibre de Francesc Marc Álvaro.
Perdó.
No, perdonada, només faltaria. Vinga, recomanacions a cadascuna de les biblioteques.
Mira, jo per recomanar volia comentar que ja s'ha posat en marxa el Genius, i el Genius és el nou portal de la xarxa de biblioteques municipals dedicat a nens i nenes.
D'acord.
I llavors, bueno, si entreu, l'adreça és sense B, dobles, és directament genius.diva.cat.
D'acord.
Si entreu aquí trobareu uns personatges que ens van acompanyant en tot aquest viatge per aquesta pàgina web. La idea és fer el mateix que la biblioteca virtual, és a dir, una biblioteca oberta les 24 hores del dia, cada dia de l'any, però dedicada a nens i nenes. I llavors són quatre personatges, que són el Genius, la Valentina, que és una superheroïna que li encanta llegir, el Playme, que és un gos, una mascota, però és una mascota una mica especial perquè primer d'agost havia sigut una consola de videojocs, però bé, tot això ens ho explica la mateixa web, i el Bit, que és un robot que li agrada molt tenir-ho tot en ordre.
Mm-hmm. Quina pàgina més maca.
És molt maca, visualment és molt maca, és molt cridanera, amb uns colors molt llampants.
És molt divertida, sí.
Està molt, molt enfocada als nens, connectaran molt bé amb aquests personatges, amb tot el contingut, i bé, trobaran recomanacions de llibres, recursos per internet, guies de lectura, podran tenir el seu propi espai personal, triar la biblioteca pròpia de cadascun d'ells.
D'acord.
És com si s'ordenessin una miqueta els seus prestatges de casa, però tot per internet, no? És la biblioteca virtual.
Valorar també, no?
Per sí, poden valorar llibres, lectures, sí. tenen moltes recomanacions. És entrar-hi, us convidem a entrar i navegar-hi perquè val la pena. I
hi ha unes pestanyes, música i cinema, còmics, llibres, en acció, set ciències, Club VIP, i en definitiva, com ens deia fa un moment la Marta, tràmits, festa al carnet, un apartat dedicat a les mares i els pares que puguin consultar
aquí
continguts.
Aquí trobaran recomanacions de llibres per ells i també per nens de 0 a 3 anys i de 3 a 6. Les recomanacions estan per franges d'edat, que llavors també et serveix molt de guia, i pels nens i nenes que fan primària, no? De 6 a 12, doncs llavors tenen això, llibres, còmics i música i cinema.
D'acord, quin recurs, eh?
Sí.
Pels nanos com pels pares i les mares poder escollir més o menys els llibres que els poden interessar els més menuts.
I és això, no? I també juguen doncs, amb aquests quatre personatges amb una història molt ben lligada, i llavors es poden doncs, fer votacions de quin personatge els agrada més, una miqueta doncs, no? Fer-se els seus i descobrir aquesta web amb el Genius.
D'acord, doncs genius.diva.cat. Recordin que no s'accentua internet, per tant, això és genius.diva.cat, sense l'accent. Genius.diva.cat, aquest és el portal dedicat específicament als més menuts de la casa que posa en marxa la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. Molt bonic, molt bonic. Només així ja d'entrada, veure la pàgina, s'agraeix.
I un llibre? Un llibre en el que ven a les vacances per tenir una estona entretinguts els nens i nenes i de pas als pares, perquè la que l'agafes t'enganxes. Et pica, aquest llibre et pica de dir jo seré capaç. Es titula L'illa de les 160 diferències i és això, es busca diferències. Però està molt ben trobat perquè cada làmina és una història que va seguint. Vull dir, de fet, és una història també lligada. Comença amb un nivell 1 facilíssim on només s'ha de trobar una diferència. I llavors té unes solapetes que es van obrint i hi ha uns personatges que són l'enllaç entre una pàgina i l'altra, no? Es van explicant la seva aventura.
D'acord, és a dir, literalment com si juguéssim a les 7 diferències dels diaris, però aquí van progressant
per nivells,
per nivells.
El nivell 1 és facilíssim, el nivell 2 un pèl més difícil, i així doncs, cada vegada hem de trobar més diferències amb uns dibuixos plens de detalls i que van seguint doncs, aquesta història, no? Unes aventures que ens porten d'un escenari a un altre, per una illa, per sota el mar...
Magníficament il·lustrades,
és molt maco.
Tamany gran, de tamany A3, és gairebé això, o sigui, un tamany
molt
gran.
I al final tenim una sorpresa perquè l'última pàgina, l'últim repte, que és el més difícil, s'ha de trobar només una diferència...
Entre aquestes dues enormes il·lustracions
plenes de detallets, així molt realista. No és un escriptori amb un ordinador i està plena de detalls. Entre aquestes dues pàgines enormes hem de trobar
una diferència.
Per això dic que els nens també la que t'hi enganxes. He de buscar aquí les diferències.
Suposo que en algun lloc del llibre deu haver les solucions.
Les han de buscar per internet. Hi ha una pàgina web i les solucions estan en aquella
pàgina web. Això està més ben pensat. Així no es pot anar al final del llibre a buscar res. Aquí o es va per internet a cercar les solucions o si no, a final la vista.
I com a anècdota així molt curteta, els autors, Meritxell Martí i Xavier Salomó, van fer aquest llibre, el van presentar a diferents editorials, no van tenir massa bona acollida, i llavors van arribar a una editorial francesa, de seguida els va dir que sí, i per tant el títol original d'aquesta obra està en francès, i a partir del francès s'ha traduït a diferents llengües, entre elles el català.
Doncs mira que és bonic, eh?
És molt maco. Molt maco.
És bonic. Sí. L'illa de les 160 diferències. Donin gràcies als francesos perquè hi van veure més que nosaltres en l'iniciativa d'aquests dos. Obsequieu amb aquests vanos?
Aquests bonus els tindrem de seguida a la biblioteca amb aquests personatges que diem del geni.
Mira que bonics.
Només en tinc un de mostra del dia que vam fer la presentació
oficial. Però els tindreu ben aviat,
tindrem,
no?
Els tindrem, els tindrem.
D'acord, els tradicionals bonus d'estiu de les biblioteques que estaran dedicats a aquest portal genius.diva.cat. Molt bonics i molt pràctics, sobretot, i més aquí que en qualsevol altre lloc. Llibres que ens porta la Núria.
Sí, jo vull comentar o parlar d'uns llibres, un tipus de llibres que tenim a les biblioteques, que són els llibres que en diem de lectura fàcil. Aquests llibres són, estan elaborats amb una cura especial per poder ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats lectores, per diverses causes. Pot ser perquè tinguin una dificultat neurològica o perquè, a veure, no han après a llegir de petits i de gran els hi costa més, o perquè siguin persones molt grans, o fins i tot també per persones que no coneixen la llengua, o sigui, nouvinguts que arriben a un país i no coneixen gens la llengua i serveixen per introduir-los.
D'acord, o sigui, un llenguatge més senzill perquè es pugui entendre més fàcilment.
Sí, han de seguir uns criteris especials per redactar-se. I aquests criteris els estableix la IFLA, que és un organisme internacional de biblioteques i que posa uns criteris perquè siguin redactats aquest tipus de llibres.
D'acord,
no?
O sigui, aquí no estaríem parlant, Núria, de llibres per tothom, sinó que estaríem parlant de llibres per a aquelles persones que tinguin o dificultats en la comprensió de l'idioma o en la comprensió dels textos o qualsevol altra dificultat que els impedeixi, diguem-ne, entendre normalment
el que llegeixen. Aleshores, els principis bàsics que tenen aquests llibres són que han d'explicar una història concreta, lògica i amb una única línia argumental. Aquests organismes internacionals donen unes pautes, com he dit, que són referides al contingut del llibre, és a dir, per exemple, els fets han de seguir un ordre cronològic.
D'acord.
No ha d'haver masses personatges.
D'acord. Suposo que tampoc massa figures literàries, tampoc, ni recursos.
No, això, el llenguatge s'ha d'evitar aquest llenguatge que sigui abstracte i simbòlic i utilitzar un que sigui més senzill. I també sobre les il·lustracions, que les il·lustracions han d'harmonitzar amb el text i han d'acompanyar, o sigui, han de servir per ajudar a comprendre el text.
Entesos, entesos.
D'aquest tipus de llibres en tenim un centenar a les biblioteques.
I veig, pel que ens has portat, Núria, que destinats a franges d'edat diferents.
Diferents. També, adults. Per exemple, aquesta és una traducció de Maria Barbal, Pedra de Tartera, però està adaptada a aquest tipus de...
D'acord, aquest seria un cas de llibre per adults, però aquí ens has portat aquest...
He portat també un llibre en castellà, el Peter Pan, que, bueno, aquest inclou, per exemple, un petit diccionari al costat de la pàgina, que les paraules que són...
Que puguin resultar complicades d'entendre s'expliquen.
Les explica, i un llibre infantil, que també segueix aquest tipus de pautes.
D'acord, aquest compte fins a 5 que ens ha portat la Núria també.
Sí, aquest tipus de llibres tenen un logo que és aquest de lectura fàcil.
D'acord, perquè com es demanen així, llibres de lectura fàcil?
Llibres de lectura fàcil, sí, sí. I, bueno, i a Catalunya hi ha una associació, que és l'Associació de Lectura Fàcil, que es va crear l'any 2003 i que és el que, bueno, que també promou clubs de lectura, hi ha clubs de lectura de lectura fàcil, i s'ha promogut un premi de lectura fàcil, premi de novel·la curta lectura fàcil, que això és el que vam rebre ahir, el que em va fer pensar que podíem portar aquest tipus de llibres.
D'acord.
Aquest premi que el convoca l'Associació de Lectura Fàcil, bueno, està dotat amb 500 euros i hi ha plaç d'entrega fins al 28 de setembre del 2012.
Per a tots aquells que vulguin construir una història amb aquests requisits que ens has comentat. És a dir, una història planera destinada a aquelles persones que tinguin problemes en la comprensió dels textos en català, en aquest cas, perquè el concurs va als textos en català. Per tant, us recomaneu, suposo, per exemple, aquelles persones que estan aprenent el català així de bon principi, dels cursos inicials de català, això pot ser una bona eina per ells.
Per començar. Si no tenen cap problema, doncs ja veuen que no que han d'agafar alguna cosa més elaborada.
Però mentrestant, això pot ser un bon punt de partida. Llibres de lectura fàcil, a la vora d'uns 100 llibres a les biblioteques de Sitges per a aquells que tinguin problemes de comprensió lectora. 11:40 minuts, tornarem en 15 dies. Marta, gràcies.
Gràcies.
Núria, gràcies.
Gràcies.
Seguim endavant.